Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
En català, de la pel·lícula d'animació Deep Sea, Viatge a les profunditats.
Benvingut a un món increïble, al qual pots arribar a través dels teus somnis.
Les entrades són pel dissabte 4 de maig a les 6 de la tarda al cinema Girona de Barcelona i al cinema Imperial de Sabadell. Podeu participar al sorteig entrant al perfil de Twitter del Via Lliure i veureu que hi ha un formulari, hi ha un link, o també a través de raco.cat allà hi trobareu el link per participar. I teniu de temps de fer-ho fins demà a les 11 de la nit. I un parell de punts més encara en plana cultural. Ha mort a l'edat de 82 anys el filòleg i acadèmic català Francisco Rico, membre de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua i que va dedicar bona part de la seva vida a estudiar a Miguel de Cervantes. Això el va convertir, de fet, en un dels grans especialistes en el Quixot i també en el Lazarillo de Tormes. Rico, que feia un parell d'anys que s'havia retirat de la vida acadèmica perquè el seu estat de salut havia empitjorat. I Barcelona avui acull la trobada de gegants més gran que s'ha celebrat mai. Ho fa, però, evidentment, amb un ull posat al cel. A hores d'ara, malgrat l'amenaça de pluja, els geganters sembla que continuen amb la programació. Més de 600 figures tenen previst desfilar pels carrers de Barcelona amb quatre grans cercaviles des de diversos punts de la capital que acabaran amb una ballada conjunta al passeig Lluís Companys.
Hi participen unes 6.000 persones de 230 còllecs que, a partir de ja, a les 9 del matí, comencen a moure's des del parc de la Ciutadella, al Born, la plaça d'Urquinaona i el parc de l'Estació del Nord. Aquestes quatre columnes s'aplegaran totes a l'Arc de Triomf i allà faran diferents balls de lluïment. La coordinadora de colles geganteres de Barcelona, Rosa Navarro, explica a RAC1 que també hi participen geganters de fora de Catalunya.
Venen de Torrejón de Ardós, de Teruel, d'Alcalá de Henares, venen de també de la Catalunya Nord i d'aquí de Catalunya, bueno, venen de diferents indrets, no? La llista és enorme.
Aquest és el primer acte de l'entitat per commemorar els 600 anys de tradició gegantera a Catalunya.
I en plana musical, el Festival Estrenes, que ha acollit la presentació de la nova gira d'Oques Grasses.
Bueno, ¿qué pasa, Girona? Dale mi compadre, vamos a hacer una party, ¿no?
El Palau Firal de Girona, que ha quedat petit aquesta nit passada pels 7.000 assistents que han gaudit de l'espectacle d'Oques Grasses, que ens diuen que ha estat aclaparador a nivell escènic i amb un nivell tècnic a l'alçada de grans gires internacionals. Una de les membres de la banda Al·lèrgiques al Polen els ha acompanyat a l'escenari a la cançó Gossejo. Els Oques Grasses, que han tocat totes les cançons del nou disc, fruit del deliri, però tampoc han faltat clàssics. En total, una hora i tres quarts d'espectacle que va seguir in situ Albert Buscarons.
Tot comença amb una entrada èpica, amb els Oques vestits amb una túnica amb caputxa i màscara, abans de fer esclatar tot amb molta tralla, una de les cançons del nou disc. La proposta escènica que acompanya els nous temes és insuperable, però també hi ha moments clàssics dels concerts del grup, com quan el públic es treu la samarreta a la frase «Els passos importants es solen fer sense roba», de la cançó «Passos», o la mítica coreografia que acompanya John Brown. El líder i cantant Josep Montero també explicava al públic que encara no ha acabat de memoritzar les lletres de totes les cançons noves, i també hi ha moments íntims com quan seu a l'escenari per interpretar Ping Pong, que parla d'una ruptura sentimental pròpia, o Sort de tu, una de les més celebrades del nou disc. Moments de calma necessària abans d'enfrontar una traca final formada per Bambi, In the Night, Bye Bye i Torno a ser jo, i tancar el repertori amb la gent que estimo, que amb la seva càrrega emocional ha provocat de nou més d'una llàgrima. Un espectacle rodó que tindrà poques parades a Catalunya, la propera, el 14 de juny, al Festival Cabró Rock de Vic.
Efectivament, i pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, hi destaquen les veus femenines, començant per Judith Nederman.
I els teus ulls plens de secrets que el sol visita i neixen nou, i els silencis del teu cor que
que ja està la recta final de la gira del seu cinquè disc, que es diu L'Art. Avui farà parada musical a Sant Marçal, al Penedès, dins el Festival Solidari Músic... Ah, no, perdó. Això ens va dir ahir la Nederman, que estava ajornat. Efectivament, ens ho va explicar. Per tant, avui no hi serà, sinó el mes de juny. Mentrestant, el Passeig de Gràcia és dia de jazz.
It's a new day, it's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good.
Barcelona, que celebra el Dia Internacional del Jazz amb 10 hores de concerts gratuïts, si la pluja ho permet, en un escenari a l'aire lliure a la Cruïlla de Passeig de Gràcia amb carrer Casp. Al migdia hi actuarà en formacions i a la tarda serà el torn d'Andrea Motis, que actuarà acompanyada dels Barcelona Gospel Messengers amb repertori de temes de Nina Simone i Aretha Franklin. I el Bernassans, que viatja avui a les Terres de l'Ebre amb Lia Sampaí.
Arreus de
la barcelonina d'Arrels de Brenques presenta el Casinet d'Hostafrancs a Barcelona el seu tercer disc, que es diu Un Delta Fràgil. I acabem amb Marc Pujol.
Una falda per cada cap.
La cantautora del Lluçanès, que actua a prop de casa, la Jazz Cava de Vic, per donar a conèixer el seu primer disc, que es diu Cançons de Rebost. Per cert, un últim apunt, perquè avui passa pels micròfons del Via Lliure Blaumut, que acaben de publicar la primera part del seu nou i sisè disc, després de 2 anys de sense música.
Sota la lluna.
El disc es diu Abisma, les primeres 5 cançons són en format digital, la segona part la publicaran a la tardor, que és quan es podrà comprar el disc complet en format físic. L'àlbum tindrà 10 cançons de pop, d'electrònica i de pop-rock, com aquesta que sona de fons, Camises de Palmeres, la primera cançó del nou treball. Les 9 i 6 minuts, i pel que fa a la resta dels esports amb el Pau Bonastre, l'Espanyol va empatar, ja hem parlat, evidentment, del Barça femení, hem parlat del Girona i de les possibilitats ja d'entrar en Champions. Mentrestant, l'Espanyol va empatar i al camp de l'Elx 2-2 i continua desaprofitant ocasions d'assolir l'ascens directe a primera, Pau.
En funció dels resultats que queden d'avui diumenge, en el pitjor dels casos, l'Espanyol podria tancar la jornada 37 de segona a 4 punts de l'ascens directe, en el millor mantindria la distància d'un punt amb 5 jornades per finalitzar. La Lliga, qui ja sap segur que jugarà a segona l'any vinent, és l'Almeria, que va tornar a perdre contra el Getafe i confirma així el seu descens a 5 jornades. Pel final de primera, avui destaca el derbi entre el Betis i el Sevilla a les 9 de la nit.
Hem sentit ja la veu del protagonista també de la setmana en clau bàsquet català, que és l'entrenador badaloní Jordi Fernández, que ha fitxat pels Brooklyn Nets de la NBA.
El primer tècnic català que arriba a dirigir un equip de la Lliga nord-americana és un moment important per la seva trajectòria. El badaloní n'ha parlat al Superesports de RAC1.
Per mi lo important és que és un pas més a la meva carrera, que he anat fent parts de la meva carrera i crec que tot han sigut molt importants. Aquest té més ressò perquè, com dius tu, se'n parla més, però la veritat és que tots els passos han sigut importants i ara per mi lo important és que això no és un pas que s'acabi, no hi ha molt més després d'això.
També en bàsquet, victòria ahir del Girona 81-68 contra el Bilbao per fer un pas definitiu per la permanència, o gairebé definitiu. La penya, en canvi, va perdre 97-79 a la pista del Gran Canària. I fem un últim apunt, en aquest cas en motociclisme, perquè a les 2 del migdia es disputa la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Espanya, amb Marc Márquez sortint des de la pole al circuit de Jerez.
Les 9 i 8 minuts, gràcies Pau Bonastre, fins ara.
Gràcies.
De seguida, temps de tertúlia, de seguida anem amb l'Armenteres a Madrid per veure què s'hi cou a 24 hores per saber si Pedro Sánchez serà o no, continuarà o no sent president del govern d'Espanya, i arrenquem tertúlia amb Viva Anguera, amb Antonio Baños, amb Sara González i amb Manel Manchón.
La Torre Eiffel, el Colosseu, el Big Ben, la Capella Sixtina. És que gaudir de tantes coses per veure és el que té un circuit per Europa. I encara més, si t'emportes fins a un 25% de descompte reservant abans del 15 de maig. Contracta-ho ara a Nautalia Viatges.
Ah, i la Fontana diferent.
RAC 1.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
No et perdis Ifigènia, d'Eurípides, al Teatre Lliure, amb Emma Vilarasau i Pere Arquilloé de protagonistes. La directora Alicia Gorina fa una mirada humanista, crítica i irònica a aquesta figura mítica entre l'ordre i la revolta. Però qui és Ifigènia? Vine a descobrir-ho del 24 d'abril al 2 de juny al Teatre Lliure de Montjuïc. Reserva't ja les entrades.
Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 10 minuts.
Es un día importante. Espero que sirva.
Presidente, sí. Merece la pena que ganen los buenos.
Se acabó la democracia. Y estamos, pues, ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto.
Pretenen convertir les nostres eleccions, on ens juguem el futur dels nostres fills, en unes eleccions on es juga el futur del PSOE. I diguem que no. Això no va del futur del PSOE. Què s'han cregut?
El Barça ha remuntat a Stamford Bridge. El Barça buscarà la tercera el 25 de maig a Bilbao.
La cançó de, del PSOE que ahir van posar a Ferraz.
Que me'n fa molta gràcia.
Ivan Guera, bon dia.
Bon dia.
Què és el que et fa gràcia?
Això, que l'himne del PSOE sigui Quevedo.
Quevedo, sí, sí.
És meravellós.
No, el que va passar ahir, jo crec que no era... o sigui, ens ho diuen fa una setmana. Evidentment, tot el que està passant ens ho diuen fa una setmana, però veure l'acte d'ahir del PSOE que va passar per totes les fases possibles, que és un funeral en vida d'una persona, perquè la persona no hi era, i li van cantar les exèquies, o sigui, estaven dient l'obra de govern, tal, no sé què, etcètera, etcètera. Baixem una mica, ja els queda temps, perquè de veritat els tinc al cap ja. Els plors, els crits, la ràbia, la sortida després amb la militància, aquell moment de gairebé de festa amb Rafaela Carrà, o sigui, crec que en dues hores van veure de tot allà a Madrid. O sigui, ara mateix Madrid és una ciutat, crec que a ulls en general de qualsevol que no hi visqui, incomprensible. O sigui, ara s'hi viu un microclima insuportable, però insuportable de gestionar també emocionalment. O sigui, és una cosa increïble. Bé, ara de seguida en parlarem, eh? Antonio Baños, bon dia.
Jo també estic profundament enamorat, ja que em tens el diumenge,
ja,
no? Dilluns.
Ja.
Vull dir, quin és el micro on va parlar Pedro Sánchez?
El de l'Ivan Guera.
Aquí la més enamorada sóc jo.
Sí.
Aquí l'hem de guardar.
Hola, Manel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Hola, Sara González, bon dia.
Molt bon dia.
Ara de seguida parlarem de tot això, anirem a Madrid amb l'Armenteres per veure si ha superat. Hòstia, també el pas d'ahir, perquè, pobre, a veure que no se'ns hagi posat malalt, perquè
ahir
va...
Sí, perquè
plovia,
eh?
Plovia i li va caure a sobre,
bueno,
eh?
Jo dic que estic mig refredat.
Estàs malament?
Sí, i no m'heu fet cas. Bueno,
jo sí que t'he fet cas, t'has dit que es prengués una infusió.
Estàs somatitzant el comiat de Sánchez.
Estic somatitzant el cliché.
Jo veig el Baños molt afectat.
A més, va amb màniga curta. És que ets un indisciplinat.
És que tinc fri...
No saps? Tens les dues coses a la vegada, eh? Bueno, doncs espera't, perquè Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Avui és dia de pluja, per tant, espero que hagis portat alguna cosa.
Sembergo, eh?
Sí. Ara de seguida anem a Madrid, però vaja, una de les altres notícies del dia, sens dubte, és el temps del qual crec que hem d'estar contents.
Molt,
tu ja ho vas dir l'altre dia, en aquell tuit una mica, que et va quedar una mica autoritari.
Tinent, no?
Una mica tinent, que vas dir-li a la gent que no es podien queixar de si plou o no plou en cap de setmana. Però, certament, o sigui, ahir va ploure molt, ho va ploure bé a les capçaleres dels rius, van caure més de 100 litres per metre quadrat, avui cau a Barcelona i a Girona, demà és el gran dia de la pluja, o sigui que avui encara no serà el màxim, i això s'allarga fins dijous. Mira quin somriure porta l'Oliveres.
Sí, és veritat, és veritat, és un molt bon episodi que pot tenir resposta als rius, com ja estem notant, esperant la crescuda que hi pugui haver, sobretot demà i dimarts, I després resposta als embassaments. Veurem si mitjans de setmana o finals de la setmana que ve, per inèrcia, remuntem. Ara estem al 18% a les conques internes, al 18%. No seria d'estranyar
sí.
que passem del 20 i fins i tot puguem acostar-nos al 22 o al 23%. Veient
doncs
déu-n'hi-do,
eh? Veient que... 22-23%, compte,
eh? A veure, s'ha de veure, anirà una mica per zones. Sí que és veritat que ha plogut molt a les conques de l'Ebre, podríem dir Pirineu de Lleida, i ara, avui i demà, serà el torn de Girona i Barcelona, i aquí és on Berguedà, Ripollès, nord d'Osona, poden fer molta feina cap al Cardener, també, que és el Solsonès, doncs el Llobregat, el Ter, tots els seus afluents, al voltant del Montseny, molta aigua cap a Girona i Barcelona, sobretot avui, migdia tarda, i demà. Demà serà un dia de pluja abundant, continuada, és el plat fort d'aquest episodi en aquestes comarques. Al Pirineu de Lleida, aquests més de 170 litres que han caigut des de dijous es pot, al Parc Nacional d'Aigües Tortes, en principi ja no s'haurien de repetir, però pot continuar plovent, i avui sí que Ponent i el Sud queden més al marge. La zona del Camp de Tarragona està molt assedegada, hem parlat amb alguns pagesos que estan patint moltíssim, creiem que demà també hi plourà, cap a l'Alt Camp, al Baix Camp, al Tarragonès, la zona de les muntanyes de Prades. Demà tindrem una branca de precipitació més activa al matí, migdia a Tarragona, i després, durant el dia, acabarà plovent a qualsevol punt. I la setmana que ve, dimarts, dimecres, dijous, continuarem amb una bona inèrcia per començar el maig, amb xàfecs més aviat de tarda. Per tant, aquest escenari més gris, més londinenc que tenim avui, que tindrem també demà, s'acabarà, i dimarts serà un dia més de primavera, amb tronades, però també més sol a Ponent i al Sud. Per tant, veurem com arriba tot això a nivell hidrogràfic als rius i als embassaments.
De cara, jo tinc la percepció que el govern de la Generalitat la setmana que ve haurà de plantejar-se coses, perquè si et trobes en una circumstància en què plou divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, a les capçaleres del riu, si plou bé, si, com dius, podem passar d'un 18 a un 20, 22, 23% als embassaments, el govern ha de plantejar-se si segueix amb la situació actual, que podria ser perfectament lícit, o davant de la... De fet, amb el propi pla de sequera al damunt de la taula, creguin que han de fer un pas enrere en algunes de les restriccions o en la consideració d'emergència. També amb el plantejament de dir, bueno, però potser ara el retirem per tornar-lo a obrir d'aquí a un mes i no val la pena. No tinc cap dubte que el govern de Catalunya aquesta setmana estarà debatent això,
clar,
segur.
Personalment, per la part que em toca climàticament, la sequera és estructural
evident,
de fa molts
evident.
Anys i continuarà. I aquest episodi, evidentment, els boscos i aquesta competència que parlem sempre, se n'aprofitaran, sí que deixaran anar aigua, perquè plourà molt i està plovent molt en alguns punts, però no hem d'oblidar que necessitaríem 4, 5, 6 episodis com el que estem tenint aquests dies per començar a celebrar que la cosa canvia de manera ferma. Per tant, no ens n'oblidem. Està plovent, plourà molt, demà semblarà que, ostres, fa molts mesos que no tenim un dia com avui, sí, aquest dilluns, però paciència i molt de seny, perquè la sequera està sent molt dura, sabeu que és la més important de la nostra història recent i de la manera que treballem i que vivim. Per tant, molt curosos.
Jo afegeixo dues coses. Una, que efectivament el pla de sequera marca els episodis d'excepcionalitat o d'emergència depenent de l'estat dels embassaments i de la quantitat de recursos d'aigua, per una banda, i segona, que no és menys important, és que estem en campanya electoral. Llavors, vull dir, són factors que tenen a veure moltes vegades en la presa de decisions. Ho vam dir la setmana passada o l'anterior. Qualsevol cosa que es faci o es digui des de qualsevol govern, quan està en campanya electoral o des de qualsevol oposició, s'ha d'agafar amb pinces des del punt de vista de la lectura de si és vàlid o no, o té a veure amb quedar bé o quedar malament. Bé, gràcies Martí, eh? Qualsevol cosa anem actualitzant al llarg del matí. Sabíeu que avui plourà fort. 9 i 18 minuts. Hola, Armenteres, bon dia.
Què tal? Bon dia, Xavi.
T'has encostipat?
No.
Ah. Mira que t'ho va dir el Martí, eh?
Ho resisteix tot.
Mira que t'ho va dir. Sí, manual de resistències de l'Armenteres, efectivament.
Totalment.
Sí, sí. Però et va caure gaire a sobre o no?
Sí.
Sort que es va refugiar a l'interior, però bueno.
Crec que l'espuma de l'equip de... L'espuma del micròfon que porto l'equip em sembla encara deu ser humida, la veritat.
Bueno, ara de seguida et pregunto com veus les coses, que respira Madrid, però abans deixeu-me dir-vos que mira quins pastís ens han portat avui. Ahir, que va ser la Mare de Déu de Montserrat, avui el Gremi de Pastisseria de Barcelona ens ha portat un pastís de Montserrat. La Verge és la patrona del Gremi dels Pastissers, això sí que no ho sabia, i li li fan aquest pastís. Veureu que reprodueix una mica les formes.
És com una Sara, eh?
És com una Sara, efectivament, però mira que hi ha aquelles formes com de la muntanya de Montserrat, sí, i és un pa de pessic amb crema de mantega i marmelada que ens l'ha portat l'Oleguer Duc, pastisser i propietari de la pastisseria Duc que hi ha a Abrera. I és estupendo i després el tastarem. A veure, de seguida voldré saber l'opinió del que va passar ahir i de l'estat gairebé ciclotímic en què ens trobem tots plegats. Però, Armenteres, t'has recuperat del xoc emocional del que vas viure ahir? Perquè no ho havíem vist mai i, si ens ho diuen, fa una setmana vam veure tots els passos de l'emoció possible, és a dir, d'un funeral en vida, ràbia, plor, commoció, esperança, festa, fins i tot a ritme de Rafaela Carrà, i uns dirigents socialistes abraçant-se a una massa de gent, que són imatges que recorden més a Catalunya 2017, 2018 i 2019 que no pas el que ha estat la política espanyola. T'has recuperat, Armenteres, del que vas veure ahir? Et va sorprendre
molt? Sí, home, a veure, és d'aquelles coses que estem massa farts de parlar de dies històrics, no? Això amb el procés a Catalunya hem viscut. Ahir, evidentment, va ser un dia històric, però és que demà encara serà un dia més històric que el que va ser ahir, probablement. Tu dius funeral en vida? Sí, és un funeral amb cos calent encara. Allò va ser una assumpció que era un comiat de Pedro Sánchez i això ho verbalitzaven algunes veus dins del PSOE. És veritat que no ho deien els ministres. Tot el pinyol de Pedro Sánchez, tot l'equip de Pedro Sánchez dins de Moncloa és molt prudent, no volen anticipar escenaris, diuen que tota la feina és convèncer-lo perquè no marxi i no van més allà. Però sí que hi ha algunes altres veus menors dins del PSOE que el que comencen a verbalitzar és com a gestionar tot això a partir d'ara i què passarà a partir de demà, tenint en compte que s'ha de precipitar un debat que és com es substitueix a Pedro Sánchez. I això hi ha gent que és, entenem, més realista que no sentimental dins el PSOE, i podem plantejar unes quantes opcions sobre la taula. Però vaja, funeral en vida, funeral amb el cos calent, sí.
Ho dic perquè, ostres, evidentment, en un funeral que no hi ha la persona, hi ha una caixa, per entendre'ns, i hi ha una sèrie de gent que li recorden tota la seva trajectòria. Hi ha gent plorant, hi ha gent enfadada, hi ha gent que està descol·locada. Això és el que es va veure a la primera part de la, una mica de la, del Comitè Federal. Després, evidentment, les crides a que Pedro Sánchez s'ho repensi, i a l'exterior finalment una mena de festa. Anava d'improvisada, però no és improvisada, perquè al final els militants no van aparèixer a la seu de Ferraz de forma inesperada. S'havien contractat uns autocars que venien de tot arreu. Dit això, Armenteres, ara de seguida pregunto més coses, però els que sou...
Hi ha una altra fase, Xavi, que és sí. Que quan acaba tot això, que tot això és el que veiem, llavors, clar, ens quedem... Jo vaig sortir del PSOE a les 5 de la tarda i la festa va acabar que eren 2:45. Com ens quedem al PSOE? Doncs parlant amb ministres, parlant amb Maria Jesús Montero, amb Òscar Puente. Òscar Puente està destrossat. Òscar Puente deia, espero que em truqui al llarg d'aquesta tarda, o això era ahir, al llarg d'aquesta tarda, o durant el diumenge, per veure quina és la decisió. Però assumint, ja no és un tema que Pedro Sánchez estigui al 50-50, és que Pedro Sánchez marxa i que si sona la campana potser s'acaba quedant. Almenys aquest és el sentiment...
La sensació va ser aquesta, una mica, no?
Que acabes vivint, sí. I parles amb Teresa Rivera, vam parlar una estona amb Maria Jesús Montero. Això que Maria Jesús Montero no hagi parlat amb Pedro Sánchez des de dimecres és molt simptomàtic del que està passant, del búnquer que ha creat Pedro Sánchez de Moncloa en aquests moments, on tot el que hagi de decidir d'aquest procés de reflexió ho decideix sol amb la seva família. L'única persona que ha vist aquests dies Pedro Sánchez és Òscar López, el seu cap de gabinet. I per què l'ha vist? Doncs per les decisions urgents que s'han de prendre al govern espanyol. Cada dia s'ha de prendre algun tipus de decisió perquè hi ha moltes coses a decidir sempre, perquè hi ha moltes coses a provar sempre i perquè algú mana i qui mana és Pedro Sánchez. La cara d'Òscar López, que és una de les cares que en cap moment la realització dels béns va ensenyar.
No, és cert.
Això el Comitè Federal està tancat. El Comitè Federal es fa a dins d'una sala on els periodistes no hi entrem. Nosaltres érem a la sala de premsa. Llavors acabes veient alguna imatge d'Òscar López i dius, hosti, la cara del cap de gabinet és aquesta? Déu-n'hi-do.
Bueno, vam veure plorar a Òscar Puente, a Bolaños, a la expresidenta del Congrés, no?, a Francina Armengol. Avui hi ha un xafarranxo, també, perquè tu et mires a la premsa i veus Meritxell Batet, article al País, article al periòdico de Montilla, Vara i...
Quimo Puig.
i Ximo Puig, tots demanant que, no, que es quedi. Teresa Rivera dona entrevista al diari El País, que aquí a mi m'ha sorprès aquí, perquè li diuen, pregunta, Sánchez se va quedar? Creo que sí. Respon Teresa Rivera, creo que sí. Está batido. Estos años han sido muy duros y él es fuerte, pero cualquiera puede acabar quebrándose, sobre todo cuando los ataques se dirigen a la familia, a los más cercanos. Clar, evidentment, una de les coses molt significatives, Armenteres, i crec que té a veure amb, també amb els passos per on hem passat tots plegats, de debatre o no si allò era una qüestió purament tàctica, si era autèntic el sentiment que expressava Sánchez, o era, vaja, una mostra més de la seva capacitat de resistència i de tàctica política, hem anat veient que la cosa anava molt en sèrio, molt seriosament, i que ara deixa una situació molt difícil de gestionar, no? Clar, aquí la pregunta que jo em feia ahir és, l'acte d'ahir ajuda a que Sánchez es quedi o ajuda a que Sánchez se'n vagi? Perquè amb la voluntat de que es quedi, intentant fer un acte, diguem-ne, de suport, ahir jo em plantejava, i el Jordi Juan s'ho pregunta avui també a La Vanguardia, em va passar el mateix, vols dir que pel relat Sánchez li pot costar molt més ara quedar-se després del que va veure ahir? Perquè com justifiques el show, em perdó, però el show que es va viure ahir a Ferraz, i dient que al final em quedo. És molt difícil, això,
Mira, el PSOE el que diuen és que Pedro Sánchez ha de saber que no està sol. Mm-hmm. I d'aquesta manera justifiquen tot el que vam veure ahir a la seu del PSOE. Sí que hi ha un altre element. Si t'hi fixes, el dimecres, quan es precipita tot aquest debat, tothom li busca la sortida i tothom coincideix a dir que això va cap a una moció de confiança, uh-huh, on llavors ell queda reforçat com a president del govern d'Espanya perquè té una majoria que li dona suport i que, per tant, això demostra que la dreta i l'ultradreta han de prendre d'una vegada per totes que no poden governar. Això va aguantar, aquest relat va aguantar 24 hores. Ahir la moció de confiança la descartava absolutament tothom perquè deia que no hi ha un problema de majories i minories. Al contrari, Pedro Sánchez té en aquests moments una majoria que està aguantant. Aguanta com aguanta, però està aguantant i no hi ha una majoria alternativa. Per tant, una qüestió de confiança en aquests moments políticament no tindria tant sentit. Llavors, quina seria la sortida per continuar demà? No la trobem. Sortirà Pedro Sánchez i dirà hola, em quedo, val, gràcies. Per cert, demà, en principi al matí, hi serà una declaració sense preguntes i sense periodistes.
Carai.
La premsa ni tan sols... Això passarà exactament el mateix dia com quan va convocar les eleccions pel 23 de juliol, que això era després de les eleccions municipals i autonòmiques, sí, que el PSOE perd una desena d'autonomies, que la seva jugada és convocar unes eleccions generals, que de cop i volta convoca la premsa i diu 2:15 al matí, amb 3/4 d'hora de març ens avisen que farà una declaració, no podem entrar a Moncloa, doncs demà serà més o menys el mateix.
Suposo que al llarg del dia d'avui hi haurà la convocatòria de premsa, o potser ja demà al matí.
O potser, si és d'aquesta manera, directament demà al matí rebrem un missatge 9:15 del matí convocant a mig matí.
No. Veurem. 3 minuts i seran 9:15 del matí. D'aquí una estona, d'aquí 10-15 minuts, saludarem Xavier Arbós, perquè veient la magnitud del que està passant, necessitem algú que ens expliqui amb pèls i senyals què passa quan un president decideix marxar i en quines condicions, perquè a més Armenteres, i l'última que et faig de moment perquè vull sentir la resta, ha anat creixent també en les últimes hores i ja no hi ha hagut només un sol dirigent polític, em consta, que hagi deixat caure aquesta la possibilitat, i ho deies a la teva crònica aquest matí, la possibilitat de marxar fent un Suárez. És a dir, un anunci fins que es trobi, dient, jo marxo, però fins que no trobem un altre president o un altre presidenciable, em quedo mentre no es trobi la següent majoria, no?
Seria una dimissió en diferit.
Exactament.
A veure, la Constitució aquest diu que si un president es mor o dimiteix passa exactament el mateix, que és automàticament el vicepresident, en aquest cas vicepresidenta primera, que és María Jesús Montero, assumeix el càrrec, es converteix en presidenta del govern d'Espanya en funcions a l'espera d'una investidura que sortiria d'una ronda de consultes del rei. Això és el que diu la Constitució espanyola. Però què va passar l'any 1988? Aquest és l'escenari que s'obre, que es podria obrir a partir de demà. Dimiteix Adolfo Suárez. A partir d'aquí hi ha una ronda de consultes del rei que en surt un candidat que és Calvo Sotelo. Això era finals del mes de gener. Es precipita un debat d'investidura que, com recordareu tots, és el 23 de febrer.
Sí,
i allà és on hi ha un cop d'estat.
Sí, sí.
I Suárez, que havia dimitit, aguanta el càrrec en funcions. De fet, el 23 de febrer, clar, Suárez era allà. Vull dir, la pel·lícula passaria per aquí. Pot fer això Pedro Sánchez? Sí. Demanar-li al rei que obri un procés d'investidura, òbviament el PSOE proposaria un candidat, el PP ja el té, i llavors el gran dubte seria si el rei proposa Alberto Núñez Feijóo com a president, sabent que no té majoria, o que en principi no té majoria, hauria de consultar tots els grups parlamentaris, o va directament a un candidat del PSOE per fer-ho ràpid i tirar endavant.
Anem per parts. Us faig la pregunta que jo em va quedar ahir és: després del que vam veure ahir, és més fàcil o més difícil que Pedro Sánchez continuï, Sara?
Primer, hem de tenir present, recordar que Pedro Sánchez té dos barrets, el de president del govern espanyol i el de líder del PSOE. Mm. No sabem si en el cas de dimitir pensa plegar de tot o només d'una part. Per una altra banda, antecedents, perquè les imatges d'ahir a la seu de Ferraz recordaven aquell 1 d'octubre del 2016, quan la cúpula del partit va defenestrar a Pedro Sánchez i es van anar acumulant de forma espontània aquella vegada, doncs, persones que li van donar suport, i en aquell moment sí que va ser un revulsiu per ell, va ser un coixí perquè ell decidís tornar-se a presentar en unes primàries i, en contra de tots els poders fàctics del seu partit, recuperar el poder dins del PSOE. El problema és, si decideix continuar, com continua? Perquè un cop tu has fet la reflexió dels mecanismes, que podríem parlar fins i tot de mecanismes mafiosos que s'activen a l'Estat en contra de la dissidència política, si tu continues com a president del govern espanyol, no et pots quedar només en el terreny de la reflexió. Has de passar a l'acció. I tu, com a president del govern espanyol, tens eines, no?, per veure què es fa amb el poder judicial, per veure també què es fa amb el Codi Penal, no?, per exemple, amb les acusacions de terrorisme, què es fa amb la llei Mordassa. És a dir, has de veure totes les eines que fins ara, en els 27 dels 47 anys que ha governat el PSOE en democràcia, no s'han mogut, doncs com els impulses i els tires endavant amb la majoria que tens al Congrés per poder revertir aquesta situació de la màquina del fang que tu mateix estàs denunciant.
És que... I m'agafo aquí que estàs dient una cosa, que és que tu no pots, o sigui, el moviment polític que ha obert el PSOE aquesta setmana, tu no pots tancar-lo fent veure que no l'has obert. És a dir, ha dit que està en risc la democràcia,
sí,
el PSOE.
És que sí,
aquest... El PSOE ha dit obertament està en risc la democràcia a Espanya perquè hi ha una sèrie de membres de l'ultradreta, de l'àmbit judicial, de l'àmbit mediàtic i de l'àmbit polític, que posen en risc el sistema democràtic espanyol.
Exacte.
I fer aquesta crida, i aquesta, per tant, aquesta mena d'angoixa ciutadana també, perquè el partit que governa està dient que està en risc la democràcia, no la pots tancar dient... Bueno,
em quedo i em submeto una qüestió de confiança i ja està.
I
no, has de tenir un pla d'acció, has de tenir un projecte per combatre allò que tu mateix has denunciat. I quart punt, i ho dic perquè ahir un dels discursos que crec que eren importants era el de Salvador Illa, que sí que ha parlat amb Sánchez, ha intercanviat missatges en les últimes hores, tot i que no en sabem el contingut, però ell ahir al Comitè Federal, més enllà de les frases amb un toc més emocional, que realment Salvador Illa és un polític molt poc emocional, ell li va dir també que pensés en l'estabilitat del govern, en l'estabilitat del govern espanyol, que és una de les qüestions que més estava venent el PSC en aquesta campanya, no? Ser garant de l'ordre, garant de l'estabilitat, i en aquests moments el PSC ha hagut de capgirar la seva campanya com un mitjó, perquè plantejava una campanya molt racional des del punt de vista de la governabilitat i molt des del punt de vista col·lectiu, i ara es troba en una campanya absolutament emocional i molt personalista a expenses de què decideixi Pedro Sánchez demà. Però el PSC estan preparant absolutament tots els escenaris pel que pugui passar demà.
Antonio Baños, i després si vol la Iva i el Manchon.
Jo, que tinc ja una edat provecta, us diré que no faré el més mínim esforç per entendre això. Ja m'ho explicareu. Bueno, explicareu, dic els de Madrid, vull dir, no sé. L'únic que sí que recordo, i s'ha sortit el nom aquí, és d'Adolfo Suárez, quan va fer aquella dimissió tan rara per la tele, també, que va sortir a la tele dient, me voy, bueno, no lo imitaré, me voy porque no quiero que la democracia en España sea un breve paréntesis. Que és una frase que va sortir, ningú li va donar especial importància, i que és una mica, em ressona el que està dient ara, la democràcia en peligro. anys després, bueno, molts anys després, s'ha explicat que Suárez va ser pressionat per dimitir, uns perquè ell no volia que entressin a la OTAN, altres perquè els americans no sé què, altres per les bases no sé quantos, altres. Els motius són diversos, però era un cop de palau. És a dir, allà no sabem si estava enamorat de la seva dona, el Suárez, però va passar una mica el mateix. Surt, diu un missatge críptic i se'n va. I ara ha passat una mica el mateix. Surt, diu un missatge críptic raro, i ara, d'un dia per l'altre, la democràcia més sòlida del món, o almenys així ens ho venien els independentistes, de dir, no us podeu independitzar perquè som una democràcia consolidada, perquè som un país homologable, perquè Espanya és generosa, perquè passeu pàgina, perquè ara us fotrem una agenda del reencuentro...
És que va haver-hi una crisi, va haver-hi una crisi quan Pablo Iglesias va dir que hi havia dèficits democràtics a l'Estat.
No, ja, però el que ens diuen... De Catalunya estan, eh? Ens diuen, escolta, abandoneu les tonteries, les coses que a la gent li importa de veritat, perquè Espanya és sòlida, Espanya és sòlida, i ara surten i diuen que no és sòlida, que és que hi ha un palau, hi ha un cop de palau i que tot pot caure... Escolta, ja m'ho explicareu. Jo, a mi m'és igual, de fet, no sé, si la democràcia està en perill, ha estat tan en perill com quan en Chaurrondo torturaven, com quan el Gal, com quan el Pásalo, com quan l'Once... És igual, si és que Espanya, jo, quan el rei se va caure a Botswana i no sé què quantes, és a dir, jo sempre he viscut la democràcia espanyola en perill. A mi, això...
No està en perill.
Si està en perill com sempre ha estat, no està en perill.
És evident que no està en perill.
I si està en perill, perquè el de la màquina del fango també...
No, perquè hi ha institucions que són prou fortes com per... I això està per damunt dels presidents de govern...
Ja m'ho explicaran quan passi tot, i quan ja s'entenguin, ja m'ho explicaran.
En tot cas, sí que per mi sí que hi ha un punt i a part des del moment que el president Sánchez anuncia que vol aquests 4 dies o 5 dies per reflexionar sobre el seu futur, i és que ja ha obert la porta pel relleu en el PSOE, i és d'una evidència bastant clara. Llavors, passi el que passi demà, el PSOE ha de pensar en un altre candidat, i segurament, per mi, el que pot haver és una altra investidura, una investidura d'algú del govern, d'algun ministre evident, que pugui tenir els suports suficients. Perquè l'altra possibilitat, i ja deixa Sánchez tocat, en el sentit de que difícilment podria ser una altra vegada candidat, és que faci o anunciï un paquet de reformes molt important, i sobretot en el camp de l'àmbit judicial, i que pot dir que ha tingut 5 dies per repensar-s'ho, però que vol fer les coses d'una altra manera. I com a mínim sí que per mi hi ha un punt important i valuós, i és que està convidant en el conjunt de la societat espanyola i dels mitjans de comunicació que les coses no poden anar d'aquesta manera.
Això dels mitjans hem de parlar.
I ho dic des d'un punt de vista ingenu, si voleu, però és evident que és molt difícil, ja no només pel PSOE, també pel Partit Popular, per la resta de partits, és a dir, no podem... La democràcia realment, si la considerem com un...
Però com un àmbit... Però no ens diríeu que l'espanyol era estupendo. Ara què passa?
Què vols dir? Que vols dir? No té res a veure una cosa amb l'altra. Tu la portes al camí independentista, no entenc massa res el teu argument.
És que jo estic a Barcelona.
No l'entenc. Què vol dir?
No, que resulta que d'un dia per l'altre...
Les institucions espanyoles són prou fortes.
Però si són prou fortes perquè s'ha
de... I la de la majoria de països de la Unió Europea.
Però si són prou fortes perquè s'ha de reformar de manera tajada i misteriosa d'un dia per l'altre.
Perquè hi ha una cosa que és evident, que hi ha una certa facilitat d'un jutge d'obrir diligències sense una base potent.
Llavors, i això no hauria
no hauria de passar. Ara també és veritat que no pots anar en contra de l'administració de justícia, és evident que no pots, però sí alertar de certes pràctiques que crec que sí que posen impediment
en Pablo Hasselino, en Pedro Sánchez.
En una democràcia, des del punt de vista formal, hi ha un accés, una facilitat enorme de jutges, en un determinat moment, de fer cas i obrir diligències contra qui sigui per 4 coses que s'han publicat en mitjans de comunicació.
Hi ha una altra opció, que és dissoldre el Congrés dels Diputats i anar a eleccions. Tornar a repartir cartes, perquè no oblidem que...
A partir del 29 de maig, clar.
A partir del 29 de maig, perquè no oblidem que... Hi ha un argument de Pedro Sánchez, que és, no sé si això paga la pena. I clar, ens hem de preguntar, paga la pena quan estàs al front d'un govern que no pot fer res? Perquè recordem que Pedro Sánchez, o sigui, la majoria que el podia fer president la va tenir a partir del 23 de juliol, però va ser investit al novembre. Després va anar a aprovar el que li havia quedat penjat de la legislatura anterior i ja va suar sang. L'amnistia es va tombar i després vam trigar un mes a tenir-la i ara veurem si s'acaba aprovant o no. I els pressupostos ha renunciat. És a dir, també pot tenir la tentació de dir amb aquestes condicions no paga la pena, tornem a repartir cartes. Exacte. Que és absolutament arriscat perquè pot guanyar el PP.
Però ja ho ha fet dos o tres.
Però també pot ser que es mengi Podemos i Sumar, que sí, caiguin Esquerra i Junts i que la seva posició sigui més com al Congrés.
De tota manera, això té una pega, que ho hem vist a Catalunya també.
El risc que guanyi
no
el PP.
No podem apel·lar contínuament al ciutadà que resolgui les coses a través d'eleccions. Sí. No podem.
Sí, però,
cada vegada que es pugui des del punt de vista legal, que ha passat un any des de que has convocat eleccions, torna a convocar.
Sí, però
això sí que va erosionant la democràcia.
Perquè he convocat unes manifestacions portant autocars que el que et deien el divendres era alguna gent de l'entorn socialista és que esperaven 40.000 persones, o sigui, que en fi, que la gent que estava allà de tot cor i molt convençuda.
I plovent.
Però que en fi, que no era una cosa absolutament espontània.
Home.
Com qualsevol d'aquestes manifestacions, les que hem vist aquí. La generació espontània de milers de persones pot passar amb una victòria del Barça i poques coses més. O del Bilbao.
El que deia el Mundó de que Madrid... De fet, no sé si és un emirat, és un país en si mateix, o és una corte, que passen coses, i per això jo deia, ja m'ho explicareu, perquè des de fora les lògiques cortesanes no s'entenen, i és pel que he dit que no, ja ens ho explicarà algú. És a dir, el que no pot ser és que quan es pugen els Jordis a un patrol, enviar-los a la presó sigui una decisió que hi ha que respectar a la judicatura. Podria fer tota l'anàfora de tota la gent, els nanos del Sasso, tot això, no passa res. I resulta que, fan una espècie de cosa fake de la dona del president, que dura 24 hores perquè la fiscalia diu que no té... I això crea una crisi constitucional de democràcia. No cola. Sí, no cola. Ara, que a dintre estan passant coses, que Pedro Sánchez pot ser que vulgui repartir com va passar després de les municipals.
O que Pedro Sánchez, jo la lectura d'una pura qüestió humana, no. D'un senyor, tu no ho compres,
no.
D'un senyor que es trenca i decideix, mira,
ja no
funciona des d'un punt de vista lògic-polític, que la lògica política et diria això no ho pots fer perquè se t'obriran 14 fronts més i que hi ha unes eleccions al costat que es diuen Catalunya i unes altres que es diuen eleccions europees.
No. Com afecta la màquina del fang i tot aquest mecanisme que s'activa.
Tu has fet un llibre sobre la màquina del fang.
Justament per això, perquè conec el dolor que provoca en les persones i perquè, com deia l'Antonio, aquí no només hem de parlar dels dirigents polítics que l'han patit, sinó també d'autèntiques persones anònimes, de ciutadans anònims, es puguin dir Tamara Carrasco o es puguin dir Titellaires o es puguin dir Marcelo Tamendi, que aleshores, per exemple, es va tancar un diari i va faltar molt suport de tot el món periodístic, no? El fet que es tanqués antidemocràticament un diari i patís un periodista tortures de la Guàrdia Civil. Vull dir que ens podem trobar en molts casos i jo no seré qui jutgi l'estat d'ànim de Pedro Sánchez i com li pot haver afectat, perquè sé que provoca molt de dolor i molt de mal. Ara bé, sabent això, la reflexió que ens planteja ha de ser no només a l'entorn de la seva persona, ha de ser molt més col·lectiva i ha de mirar molt més al passat, perquè aquest mecanisme, aquesta concertació de poders des del punt de vista polític, judicial, policial i mediàtic actua des de fa dècades, no només en contra d'aquells governs o moviments que es consideren lesius per l'estatu quo, sinó també contra el moviment independentista, l'esquerra alternativa, el feminisme, l'ecologisme, l'anarquisme, ho hem vist al llarg de la història. Per tant, si tu denuncies això, has de fer una revisió de tot el que ha passat fins ara i sobretot no. Tenir un pla d'acció no. Si vols continuar.
Si no pot ser una cosa personal i que estigui la democràcia en perill. O és una cosa o és l'altra. Les dues coses alhora no poden ser.
Sí, la qüestió...
I després, el però PSOE no pot ser víctima perquè el PSOE, el PSOE no només ha fet fang, sinó que ha fet cal i a més ha fet el que ha calgut per manar.
Per això deia que dels 27, dels 47 anys que ha governat, ha faltat una acció
aquí
en aquest sentit.
Vale, que és ara, el poder judicial, que hi ha un minicop d'estat judicial, vale, que hi ha el tema Pegasus, alguna cosa rara, Israel... Marroc, tal, vale. Que, en fi,
el que passa és que...
Que els passillos del palacio han apunyalat algú, vale.
Són ara, molt... No, el que passa és que les coses... Les persones tenen més d'una vessant, són polièdriques, i jo crec que pot ser que se li hagi acumulat tot pues i que la dona sigui propios. La gota que no. Fet va salvar.
Escolta, sobre agafes això... uns dies d'assumptes propis i te'n vas a Tenerife al Palau aquell que té, de Patrimoni Nacional... I no dius que la democràcia està en perill perquè tu estàs trist.
El que sí que... I torno perquè el Baños m'ha fet la referència. Del que jo deia abans, i li volia preguntar a l'Armenteres. Sí que la percepció estranya que Madrid és com una mena d'estat a part en què es viu un clima tòxic, polític, mediàtic, que a vegades... gira els ulls cap a algunes franges de la resta de l'estat i es fixa en una zona i llavors ataca aquella zona sense parar i llavors de cop torna cap a dintre, ho fa incomprensible, la veritat. O sigui, no tinc la sensació que hi hagi una crispació ciutadana fora de Madrid descomunal i irrespirable. El que sí que hi ha és que Madrid és una situació insuportable i això probablement és així per part dels mitjans de comunicació, els propis periodistes que segur que ho viuen, Armenteres, i això per això també vull preguntar, tu que coneixes en fi, moltíssims companys, els polítics, el segment judicial, les causes diverses, es viu a Madrid un microclima molt diferent del que es pot viure a Barcelona, al País Valencià, a Huelva o a Càceres.
Sí, però és que a més tot això coincideix en una etapa amb un protagonisme d'un periodisme d'ultradreta. És que no és periodisme, al final és pseudoperiodisme. Això algun dia al món ho hem parlat, també. Aquí hi ha activistes d'extrema dreta que en aquests moments entren al Congrés dels Diputats perquè estan acreditats i que juguen a destruir el que governa. El govern progressista, sense cap mena de vergonya. Els veus anant a rodes de premsa per ridiculitzar qui t'apareix i, curiosament, les preguntes sempre són per anar a fer mal i, en canvi, quan qui t'apareix al faristol és un portaveu del PP o un portaveu de Vox, resulta que són preguntes totalment piloteres per assentir una teoria de la dreta o de l'extrema dreta. I això és un caldo de cultiu que ha anat creixent, que ha anat a més. A veure, les manifestacions que hi va haver a l'octubre i al novembre, a moltes seus socialistes, sobretot a la seu de Ferraz, el gran altaveu amplificador, estem parlant de Vito Quiles, personatges d'aquests, que tenen molts seguidors en aquests moments a les xarxes socials, que no tenen cap mitjà de comunicació, que tot i això entren al Congrés dels Diputats i que juguen d'aquesta manera. Mira, hi havia una gran diferència. Això m'ho deia en Roger Perciba, em deia, hosti Jordi, mira que vam venir nits a Ferraz, perquè hi vam anar tots dos moltes nits, allà els periodistes ens insultaven, ens tiraven ous, ho passaves malament, jo vaig tenir un problema, fins i tot va haver d'intervenir la policia. Ahir a Ferraz i la gent estava molt apretada, molt apretada, més plovia i aquestes coses. Allà, si algú et trucava a l'espatlla, et demanava disculpes. Vull dir que estem parlant de dues situacions molt diferents. I llavors, a nivell periodístic, ahir tots aquests periodistes, n'hi havia uns quants que eren allà, i que van focalitzar en alguna bronca d'algú que anava contra Sánchez perquè algú va entrar allà dintre. I què va passar? La policia va intervenir per evitar mals majors. No té més. Per ells la notícia era aquesta. Aquí ens podem plantejar... Doncs, quina és tota aquesta situació a nivell democràtic, si això és legal o no?
Armenteres, però si anem als anys 90, al sindicat del crimen d'ABC, quan van voler tombar a Felipe González, era exactament el mateix. És a dir, i a més ho deien...
Sí, però no hi havia xarxes socials.
Bueno, però hi havia... Però Armenteres,
és diferent.
No hi havia xarxes socials, però hi havia diaris que tothom se'ls llegia i influïen molt.
10 minuts i a les 10 del matí.
I ràdios. I ràdios.
Volies afegir alguna cosa, Iva? I molt, molt breu, sisplau, perquè he de parlar amb el pobre Xavier Arbós, que pobre s'està esperant.
A veure, jo no compararé cap company de Barcelona amb Vito Quiles, perquè em sembla un personatge tan esperpèntic que no ho compararé. Però aquí al Liceu hi havia trinxeres, eh? Mm. Hi havia trinxeres a periodistes. I hi havia periodistes als quals se'ls havia hagut de treure d'una manifestació amb la policia, fossin indepes o fossin constitucionalistes. Vull dir, al final, aquesta gestió de la política com a emocions, i aquí l'hem vista...
Home, si l'hem vista aquí...
I l'hem vista molt...
I tant.
Té conseqüències molt complicades. Tu deies, Madrid és una esfera particular... Madrid està gestionant ara la política des del sentiment, com s'havia gestionat aquí abans.
Oh, jo no he parat de dir tot el matí que el procés s'ha anat allà, eh?
La gran diferència és que jo crec que la jugada de Pedro Sánchez sí ha aconseguit fer explotar aquesta emocionalitat a tot Espanya. És a dir, el que fins ara probablement la gent de la resta d'Espanya es mirava amb una certa distància, jo tinc la sensació que aquesta jugada del dimecres trasllada el xoc al conjunt del públic espanyol.
Un moment, la política d'emocions, el llibre del Toni Aira, podíem parlar des d'Orban fins a Trump, és igual, i quan el PSOE li anava bé, la política d'emocions, Mr. Hampson... aquí política d'emocions ha jugat tothom.
Ha jugat tothom.
Perquè l'emoció és una eina política.
I tu, igual que tothom fa servir les eines que pot. A veure, hem vist com es filtraven mails de la Fiscalia perquè el company d'Ayuso estava negociant. Home, tampoc és molt normal que la Fiscalia vagi filtrant mails de la premsa.
Aquí s'ha filtrat.
9 minuts i les 10 del matí. Deixeu-me, Reo, 2 minuts de publicitat i de seguida escenaris, no t'espantis, Banyos, escenaris polítics i judicials constitucionals, si demà dilluns Pedro Sánchez convoca i anuncia, me'n vaig immediatament, de seguida.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Una muntanya molt valuosa, 13 famílies i un pacte que creme.
D'or, una història de Carles Porta. Estrena dilluns a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
3CAT, líders en crònica negra.
Històries de rentar la roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre, a casa. Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva el teu viatge de tour mundial a les Illes, Carib, Tailàndia, Egipte, Walt Disney World, amb fins a 500 euros en cupó regal i preus sense sorpreses amb Fastpack de Tour Mundial. Consulta les condicions.
Viajes al Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Via lliure amb Xavi Bundó.
És una vergonya increïble. 7 minuts, perdó. He dit vergonya increïble, eh?
Sí, sí.
Vergonya increïble, lo bo que està aquest pastís.
Espectacular.
Que acabeu de tastar. I que no podrà tastar, pobre, el catedràtic en dret constitucional Xavier Bosch, si no l'enviem un tàper a casa. Doctor Bosch, molt bon dia.
Molt bon dia.
Disculpi l'espera, però evidentment la situació és complexa, és prou tensa, però evidentment crec que ahir i va haver-hi molta gent que va caure de l'arbre, de cop, perquè ens hem passat 3 dies amb tot de teories sobre si era una jugada política, era una estratègia, en realitat està reforçant-se Pedro Sánchez des del castell de Hamlet, fent veure que és una cosa i una altra, però ahir, veient les cares i l'acció i l'angoixa que es vivia dins del PSOE, molta gent va pensar, compte, que efectivament et pots trobar dilluns que Pedro Sánchez diu, me'n vaig. Clar, aquí s'obre una qüestió, no sé si dir-ne inèdita o no, perquè l'Armenteres abans apuntava Suárez. Si Pedro Sánchez, doctor Bosch, demà al matí munta una roda de premsa, envia un missatge institucional des de Moncloa i diu des d'avui deixo de ser el president del govern d'Espanya, què passa?
Llavors el que passa és que corre la jerarquia establerta a la llei del govern. Per tant, tot el govern entra en funcions, això ja ho diu la Constitució, i la vicepresidenta primera, perquè hi ha una vicepresidenta primera, passa a ser la presidenta, diguem-ho així, interina d'un govern en funcions. I llavors, com deia el senyor Manteres, el que diu la Constitució és que s'obre una ronda de consultes exactament com després d'unes eleccions generals.
Després d'unes eleccions generals?
Sí, sí, es fa el mateix, és el que va passar amb Adolfo Suárez, amb la diferència respecte al supòsit que vostè plantejava, que Adolfo Suárez es va quedar, no se'n va a casa. O sigui, si el senyor Sánchez diu dimiteixo i es queda com a president en funcions, estem en el supòsit d'Adolfo Suárez. Espero que sense intent de cop d'estat, és clar. És a dir, que hi ha una ronda de consultes com passa després de cadascuna de les eleccions generals. Llavors el rei crida els líders polítics de les formacions que han obtingut una representació parlamentària, els escolta i proposa un candidat. Si el senyor Sánchez porta la seva renúncia fins a l'extrem de retirar-se de la política, diguem-ho així, d'anar-se'n a casa, llavors estem en el supòsit que deia abans. La vicepresidenta primera esdevé la presidenta en funcions del govern, però mentrestant també s'obre exactament igual la ronda de consultes. Aquesta seria la hipòtesi.
Sobre aquest aspecte, el fet que, en aquest cas, María Jesús Montero passa a ser la presidenta, no sé si dir-ne interina, del govern d'Espanya, se'n diria així, tècnicament, senyor Bosch, o no? O és presidenta i punt?
Jo no sé, no afinaria tant. Jo crec que seria una presidenta interina funcions. En funcions.
Mm-hmm. El fet, quins poders tindria aquesta presidenta en funcions? És a dir, podria remodelar el govern, podria fer lleis o senzillament estar allà mentre no hi ha unes noves eleccions o una nova tria de president?
No, està és la condició d'un govern en funcions, no pot presentar projectes de llei. En el cas que hi hagués alguna dimissió o alguna absència pel que fos el govern, hauria de determinar qui assumeix la cartera ministerial que queda vacant. Això és el que passaria.
Mm-hmm. Per tant, per exemple, el cas de la llei d'amnistia que està en tràmit, podria continuar-se o no?
Sí, la llei d'amnistia continua perquè no és un projecte de llei, no ve del govern i en tot cas ja ha entrat en el tràmit parlamentari, està al Senat. Llavors, entrem en una situació que vostès han abocat i que també avui s'aboca a La Vanguardia, que pot ser bastant intrigant. És a dir, si el senyor Sánchez, després de dir el que vulgui, anuncia que anirem a eleccions generals després del 29 de maig i continua fins al 29 de maig, què passa amb la llei d'amnistia? Llavors, una de dues, o es juga amb el calendari de tal manera que abans del 29 de maig hi ha una votació final sobre el conjunt de la llei, que és el que correspon, o bé, si el calendari no ho permet o no es vol que es pronunciï el Congrés dels Diputats, llavors, un cop dissoltes les cambres amb la convocatòria de les eleccions generals, la proposició de llei d'amnistia decau i tot queda a zero.
Sí, si es convoquen noves eleccions, el Congrés es dissol, s'ha acabat la llei d'amnistia tal com la coneixem i s'ha de tornar a començar amb una composició nova i un nou govern que vés a saber.
Exactament, però podria donar-se que abans del 29 de maig s'aprovés la llei d'amnistia. Els marges són el de trobar una data. El Senat té, si no estic equivocat, fins al 16 de maig per votar el seu dictamen sobre la llei d'amnistia. Llavors, a partir d'aquí, hi ha un calendari de plenaris previstos al Congrés dels Diputats. Es podria convocar un ple extraordinari abans del dia 29, jugant amb aquesta possibilitat, si hi hagués unanimitat a la mesa. Si no, estaríem al límit de veure quins són els dies per als quals estan previstos plens, posar a l'ordre del dia d'un dels plens previstos abans del dia 29 i allà aprovar-ho. I, per tant, per dir-ho exagerant una mica, podria ser que un dia s'aprovés la llei d'amnistia i el dia següent es dissolessin les Corts i anéssim a eleccions generals.
Armentera, sobre això que tu domines més els tempos...